Bon dia, senyor Jordi Pujol.
Bon dia.
Començarem parlant de la figura del bisbe Joan Carrera, que va
del
ser
bisbe Joan Carrera.
Molt important per la fundació de Ràdio Estel. Vostè, com el recorda?
Jo el recordo amb molt d'afecte, perquè a més el vaig conèixer al començament de tot, aquí a Sants, i després sobretot el vaig conèixer al barri de Llefià, a Llefià, que és un barri de Badalona. I després he conegut amb moltes coses, i fins i tot també com a bisbe, i com a gent, diguem-ne, que havia estat actiu en la vida del país, no únicament religiosa, sinó en conjunt de les coses, no? Va ser una gran figura, una gran personalitat, al qual jo em sento molt agraït. Va morir molt jove, per desgràcia, però va fer molt, amb tot i així va fer molta feina.
Crec recordar que un dels últims cops que el va veure va ser justament a Ràdio Estel.
L'últim cop que el va veure és quan s'estava morint, que vaig venir. Miri, li explicaré en detall. Un dia vaig anar a fer un interviu a la vostra ràdio.
Ràdio Estel.
Estel. Allà a Sants, oi?
Sí.
Sants. I quan vam acabar l'entrevista aquell dia, vam dir, anem a prendre, era el dematí, venim a cada cafè, va bé. Llavors em va dir, ell em va dir, jo ara estaré un dia fora, perquè volíem seguir parlant de coses que portaven entre mans, no? Estaré un dia fora perquè vaig tenir dies a Montserrat, no? I se'n va anar a Montserrat. I d'aquí de Montserrat jo no va tornar, sí, però va tornar molt malalt, no? Es va posar mal allà i va allà. I aleshores ja no el vaig conèixer fins que estava a l'hospital i dos o tres dies abans que es morís, no? Bé, aquesta... Ara, a part d'això, d'aquests fets concrets, va ser un home molt, molt extremadament positiu. Des del punt de vista religiós, des del punt de vista cristià, des del punt de vista de la renovació de l'Església. Bé, tot això. També des del punt de vista social i des del punt de vista català. Totes aquestes coses, no? Per tant, m'hi vaig sentir molt, molt, molt identificat. I l'hem trobat molt a faltar.
I quin creu que és el llegat que n'hauríem de retenir les generacions futures?
Quin és el llegat que hem de retenir? Home, va viure pocs anys, relativament. Però va viure pocs anys per fer coses i deixar testimonis, no? Amb el sentiment cristià, amb el moviment cristià que hi havia, vinculat, per exemple, aquí a l'Acció Catòlica, aquí al carrer Llòria. Ja vaig conèixer allà amb ell i amb uns quants seus deixebles. Eren gent de barris i no sempre estaven ben d'acord, perquè, naturalment, ell ho veia en mi com un burgeset que s'interessava pel món del treball i per Catalunya. I ell sortia de la base d'aquell home nascut a Andalusia, i que va arribar amb una situació difícil, allà sobre el rostre. Però, esclar, eren gent, tots aquells, de tanta qualitat humana, que es feien els amos, no és reflexió. Convencien, no? I, bueno, tots aquests... I, bueno, i mossèn Carrera, amb aquesta gent, quan encara no era bisbe, evidentment, doncs hi va lligar molt bé, molt i molt, molt bé. Després vaig tenir alguna relació amb en mossèn Carrera també, no directament de convergència, perquè ell no s'afegia cap... Però, evidentment, va simpatitzar amb nosaltres. Bueno, després va ser l'impulsor del Ràdio Estel. O sigui que va fer molta feina, i molt ben feta, i molt positiva. I l'hem trobat a faltar, però... deixa un molt, molt bon record.
Avui, justament, ara ho parlava vostè, celebrem aquest aniversari de Ràdio Estel. Quin paper ha jugat Ràdio Estel en la seva carrera política?
N'ha jugat, però... Jo no m'ho miro des d'aquest punt de vista, no? Jo el que demanava de Ràdio Estel és que... No que em servís a mi políticament, no? Sinó que... ajudés, que és una església en català, però una ràdio molt, molt vinculada al país, no? Molt vinculada al país, amb molta preocupació social, amb una actitud molt humana i molt oberta, no?
Fa 30 anys, quan neix Ràdio Estel, per què era important que hi hagués una ràdio amb un missatge social i cristià que en aquell moment no existia, en català?
Per començar, que hi havia un gran dèficit, ja. No des del punt de vista religiós, sinó des del punt de vista de país, des del punt de vista de concepció de lo que havia de ser el país, etc. No? Ara, que a més això hi hagués una d'aquestes ràdios fos transmissora d'un missatge cristià i d'un missatge cristià il·lusionat, no pessimista, no trist, no? Sinó il·lusionat i molt obert a la gent jove, molt en la línia d'aquell moment hi havia hagut, que va ser un moment d'optimisme dintre del cristianisme renovador.
A mitjans dels 90 hi havia Catalunya Ràdio, però ràdios generalistes que arribessin a tot Catalunya en català no n'hi havia més.
No
hi havia cap de privada i tampoc hi havia cap que tingués el missatge social i cristià que donava Ràdio Estel. Per això, què és aquest, quina és la importància, quin és el paper que juga en aquell moment Ràdio Estel?
Bueno, en els dos sentits. En el sentit de ser una ràdio d'inspiració cristiana, clarament, sense embuts, incorporant-se a un moment, diguem-ne, d'il·lusió dintre de l'Església, també allò que dèiem, no? Doncs ara anem un moment de renovació i tal. Bé, això per una banda. Ara, al mateix temps, també tot això es produïa en un moment, diguem-ne, de recuperació catalana i de recuperació de sentiment de país i de tot plegat, no?
I per què era important que aquest missatge fos en català?
Home, perquè nosaltres volíem el màxim possible de textos en català. Nosaltres, la nostra obligació, nosaltres, en aquest cas, érem cristians. Ens vam intervenir amb això, gent de signe cristià. Però, a més, sempre vam ser gent molt catalana i de recuperació de la identitat del país i de la llengua i de la cultura i de la història i de la memòria i de la il·lusió. És a dir, tot això de Ràdio Estel ho representava molt bé, amb molta netedat, amb molta energia, amb molta elegància, sense entrar, doncs, en batalles fora de compte, no?
La ràdio en català té molt bona salut ara, però en general el preocupa l'estat de salut del català?
Home, el català té molt bona salut, no ho conec prou bé per dir-ho, però el català està en un moment perillós. Amb ràdio o sense ràdio. Està en un moment de pressió i de situar-la en una situació, diguem-ne, una mica d'ofec. El tema de com hem de tractar el tema de la immigració, el tema del projecte de país en general, i bueno, tot això està en un moment una mica crític. Que no vol dir que estigui en un moment dolent, sí. Perquè en aquests aspectes estem funcionant. Però, esclar, la pressió que hi ha des del punt de vista polític, des del punt de vista demogràfic, des del punt de vista social, des d'un punt de vista, home, d'una visió poc amable que es produeix a nivell espanyol respecte a nosaltres i tot això, doncs ho fa difícil.
Ara que vostè parlava de la qüestió migratòria, també és una de les grans preocupacions del Papa Francesc, que també està pensant de visitar les Illes Canàries per veure la situació. I la sensació és que Europa s'està allunyant dels valors de la democràcia cristiana, que és un dels elements que va marcar el seu llegat polític, no? La seva carrera política.
I que parles d'immigració, et diré que aquest és un problema que per nosaltres és molt antic. És molt antic. Fixa't jo que ja a l'any 1950, ja vaig fer uns escrits parlant del tema de la immigració, pensant en la immigració premiada de dalt, era un problema que Catalunya no podia defugir. I llavors dèiem una cosa molt senzilla, no? Davant de la immigració, Catalunya, catòlics o no catòlics, però els catòlics d'una manera molt especial, perquè tenen, diguem-ne, un deure afegit, nosaltres hem de resoldre aquest problema d'una manera positiva, constructiva, integradora.
Creu que aquest deure que deia dels catòlics per integrar la immigració, creu que Europa ho està perdent?
Europa, com a tot arreu, està molt comprimida per molts problemes. I aleshores, nosaltres hem de procurar que la immigració s'integri a Catalunya, però això ha de fer des d'un punt de vista de respecte, d'incorporació al país, d'ajudar-los a pujar i d'obligar el país a acceptar que tenim un país que serà diferent abans, que no serà igual que teníem fa 50, 60, 70, 80 o 100 anys, no? Però que nosaltres hem d'aconseguir que es mantingui la catalanitat.
Comparteix aquesta preocupació del papa d'acollir correctament aquesta immigració?
Sí, home, és bé, aquests problemes no els tenim a Catalunya només. A Catalunya els tenim una mica més greus, perquè tenim una situació política més difícil. Però a tota Europa, és una preocupació que hi ha, que no sempre és fàcil trobar-hi una bona resposta. Perquè, primer, hi ha gent a Europa, a Catalunya, a Espanya, a França, a tot arreu, que s'espanta, perquè ells tenien una manera de ser que amb aquest canvi de població que hi ha, doncs veuen que es dilueix, que s'ha acabat, que d'aquí 50 anys d'això de Catalunya no hi ha res. Però aquesta por també la tenen els francesos, aquesta preocupació també la tenen els valons, també la tenen tots aquests països que diuen que fan populisme, en part són perquè realment són països que tenen una reacció no prou generosa, però, a més, hi ha que realment es troben confrontats amb un problema amb més gravetat que no pas tenien abans. Mm.
Quan diu que Catalunya ho afronta des d'una situació més difícil, què vol dir? Què implica, home, per vostè aquesta situació?
Home, la tenim més difícil perquè tenim molta gent, molta, molta. Jo, a l'any 1990, vaig fer un discurs en el Parlament de Catalunya que deia: som 6 milions de persones. N'érem 4 i mig, serà bé i tal, ja som 6 milions. Nosaltres, jo era president de la Generalitat, dirigida al Parlament de Catalunya i dirigida al poble de Catalunya, nosaltres, davant d'aquests 6 milions que ara som, que dels quals 2 milions som vinguts de fora, doncs nosaltres tenim l'obligació, diguem-ne, d'incorporar-los al país. I, naturalment, això requereix un pacte social, un pacte de benestar, d'acceptació, d'escola, de progrés, etcètera, etcètera, no? Naturalment, també requereix que això miri de fer de manera que tota la gent que ve de fora pugui incorporar-se, com si deia. Bé, això, tot això és més complicat del que sembla, no? Però ho havíem de tant seguir. Que la gent diguessi, escolta, no, a la gent que ve de fora, escolta, la gent que som aquí, ara aquí, que fa un any, dos anys, tres anys, quatre anys, cinc anys, sis anys, són aquí, nosaltres hem entès que aquest país en el qual venim està disposat a acceptar-los d'una manera positiva. Ara som 8. Per tant, nosaltres d'aquí 4 dies ens podem trobar en una situació de gran marginalitat, no? Com que, a més, evidentment, des del punt de vista espanyol, hi ha gent que aquest problema també el tenen i també estan preocupats. Però ells no tenen un problema que afecti la seva identitat. Val a dir que les actituds, que els resultats d'aquestes actituds positives han sigut molt importants, perquè és veritat que hi ha moltíssima gent a Catalunya, moltíssima gent a Catalunya. Vull dir que s'ha incorporat a Catalunya i que és català tant com jo mateix, tant com jo mateix, i que pot arribar, doncs, a qualsevol càrrec social, polític, econòmic, qualsevol cosa, no? Això, però aquestes coses ho hem de mantenir. Evidentment, Catalunya no té competències en temes d'immigració, però nosaltres hauríem de poder tenir una situació en la qual el fet de la incorporació a Catalunya no trobés dificultats amb l'ensenyament, per exemple, amb l'ensenyament, no? Amb el progrés social.
A principis de setembre va participar en l'acte del mil·lenari de la celebració del monestir de Montserrat. Què significa?
El monestir de Montserrat.
Sí. Què significa per vostè un espai com el monestir de Montserrat en la seva vida?
Aquell dia es va fer un col·loqui entre un abat de fa mil anys, un altre d'ara i un altre d'aquí mil anys. Què haurà passat amb tot això? No és que val la pena que mireu, no? Bé, nosaltres hem de tenir la mateixa política. Nosaltres hem de tenir política d'obertura. Montserrat, en aquest sentit, hi pot ajudar molt. Però el conjunt del país ha d'ajudar, no? Vull dir, res de discriminació, res de discriminació. Tampoc contra el català. Tampoc contra el català, oi? Però, evidentment, i no discriminació de ningú, no?
Jo li preguntava per si té un valor especial el monestir de Montserrat per vostè.
Bueno, escolti, Montserrat ve fa mil anys. Ens ha aguantat des de fa mil anys. Durant aquests mil anys ha passat moltes coses. I Montserrat ha aguantat. Ara, bueno, doncs ara celebrem mil anys i aleshores es va aprofitar això perquè el tercer que parlava hi havia l'abat de fa mil anys, l'abat d'ara i l'abat d'aquí mil anys. D'aquí mil anys, veig que això és una lacubració de la que serà el futur, no? Doncs aquesta política d'obertura, d'integració, de comprensió, de companyerisme, de signe positiu, senzillament de signe positiu, això ha de continuar.
Catalunya seria igual sense el monestir de Montserrat?
Home, segur que Montserrat ha ajudat durant mil anys. Això sempre s'ha resistit molt i Montserrat ha estat un element fonamental, molt fonamental, molt fonamental, ho subratllo, mantenir la catalanitat. No només Montserrat, evidentment, també altres coses, però Montserrat ha estat com una mena de gran fortalesa.
Ara vostè parlava de futur. Com veu el futur de Catalunya?
Jo tinc esperança en Catalunya. Catalunya, en teoria, més d'una vegada va dir que desapareixeria. No? Ara que tenim més problemes que altres moments, perquè el tema de la immigració, que poc o molt hi ha estat sempre, però es posa amb una molt més intensitat. I, a més, amb una certa intencionalitat. Contra això hi va lluitar. D'una manera molt oberta, molt comprensiva. És a dir, molt comprensiva envers tothom que viu i treballa a Catalunya. Allò que dèiem, que és català. Tothom que viu i treballa a Catalunya. I en vulgui ser, naturalment. Però nosaltres hem de mirar que sí, que entenguin que això val la pena.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, senyor Pujol. Un plaer haver conversat amb vostè.